amb la ponència, que és la ponència inaugural del col·loqui sobre Joan Vinyoli, Experiència, Somni i Silenci. Per Josep Maria Sala Valldaura, que ha estat catedràtic de literatura a la Universitat de Lleida, la seva recerca abraça sobretot el teatre espanyol i català del segle XVIII i la poesia contemporània. És autor, entre moltes altres obres, de Joan Vinyoli, de l'any 1985, Entre el simi i Plató, pel curs poètic contemporani de l'any 2007, La poesia catalana i el silenci, Tot dient el que calla, de 2015, i ara, finalment, El vol i la corda sobre la poesia de Joan Vinyoli, que tot just acaba de sortir i que jo encara no l'he tocat, que m'agradaria molt tenir-lo a les mans, i aviat el tindrem. Vull dir, el tindré, perquè ara ja podrem sortir i farem totes aquestes coses. Com a poeta ha obtingut, entre d'altres, molts premis, el Cavall Verd, Serra d'Or o Vida, el millor llibre de poemes traduït al francès. I a més és premi Quebequès a Quim Jaume en reconeixement de tota la seva trajectòria literària, que és molta. Per tant, Josep Maria, moltes gràcies de ser aquí i et dono la paraula quan vulguis. Ara et veig, fins ara no t'havia vist. Però no te sento. Ai. Ara s'ha fet un silenci d'aquells que solen fer-se en aquests casos. Això sí que és silenci, sí, senyor. Probablement deu tenir un problema de reiniciar l'ordinador. No.
Sentiu ara?
Perfecte.
Ara sí? Bé,
Sí,
això...
fantàstic.
Bé,
Què ha passat?
no, doncs no ho sé, perquè estava tot en principi bé, però l'hem hagut de tornar a reiniciar, suposo que...
Exacte, és això. A vegades passa. No
Sí.
sempre reconeix si fa dies o hores fins i tot que no l'has reiniciat, a mi m'ha passat unes quantes vegades.
Doncs ho ha estat això. Ho sento.
Perfecte, molt bé, fantàstic.
Hem començat amb el silenci ben bé, eh? Vull dir que
perfecte. Almenys... Escolta, i ara tanco la meva càmera també i així et sentim a tu i fantàstic.
D'acord.
Doncs, moltes gràcies, Ana Maria.
Bé, moltes gràcies a vosaltres, a tu per la presentació, a l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners, a la Càtedra de Vinyoli en general, també a Pep Solà i, com diu el programa, parlaré de Vinyoli, experiència, somni i silenci. De fet, s'assembla força al títol del segon capítol del Vol i la corda, que diu així, els fonaments de la poesia de Joan Vinyoli, el silenci, el somni i l'experiència. És a dir, que he canviat l'ordre, però es tractava de tornar a donar una nova volta al tema, intentant, no sé si d'ampliar-lo, però potser sí d'afegir-hi algunes coses, i si m'hi contradic, em sembla que no, però si m'hi contradic tampoc no passarà res, perquè la ciència poètica és tot menys ciència. Començo, doncs. M'hauria agradat aprendre-me'l d'acord, però no he estat capaç, de manera que hauré de llegir-ho, no? Vinyoli, experiència, somni, silenci. El segon capítol del Vol i la corda, sobre la poesia de Joan Vinyoli, titulat Els fonaments de la poesia de Joan Vinyoli, el silenci, el somni i l'experiència, s'hi afirmava que el tema mereixeria una anàlisi més llarga i detallada. Les consideracions que segueixen miren, doncs, d'ampliar-lo, tot parant atenció, sobretot en els suports teòrics amb què el poeta barceloní va bastir la seva teoria i pràctica poètiques. No insistirem sobre el fet que les arrels del seu pensament provenen especialment de Carles Riba i Rainer Maria Rilke, s'insereixen en l'ampli panorama del postsimbolisme i són alimentades per un seguit de lectures que van de Novalis i Elderlin a Henri Bremont, Johannes Pfeiffer, Raïssa i Jacques Maritain, Paul Valéry i Thomas Stern Eliot. Tot i això, convindrà tenir en compte llurs aportacions i mirar d'empaltar-les a l'obra vinyoliana per tal d'aprofundir-hi una mica més. Entro, doncs, a parlar de l'experiència. Si considerem que l'experiència, el somni i el silenci són tres bases que suporten l'edifici poètic vinyolià, serà necessari precisar què entén l'autor per cadascun d'aquests tres conceptes. Amb el pas dels anys, les tres definicions han sofert alguns canvis, de manera que, per exemple, a hores d'ara, el terme experiència s'associa per part de la crítica literària més aviat amb les reflexions de Robert Lambaum, a la poesia de l'experiència, el monòleg dramàtic a la tradició literària moderna. Lambaum advoca per integrar la realitat en el poema i les poètiques de Gabriel Ferrater o de Jaime Gil de Viedma, quan conceben el poema amb la voluntat que esdevingui un simulacre de la realitat, segueixen d'alguna manera aquests principis. En canvi, la noció d'experiència de Joan Vinyoli no és només d'autora de la realitat ni pretén únicament integrar-la en els versos. El motiu inicial prové a voltes d'una vivència, però Vinyoli la fa servir per emmirallar el seu interior, per treure'n unes conclusions alienes a l'esdeveniment o a la descripció i, en tots els casos, com a punt de partida d'un viatge poètic que el mena força lluny. Així, la contemplació d'un quadre del pintor flamenc Patinir és l'origen del vell pescador, tot i que al final de la composició l'ha convertida, aquesta contemplació, en una sinècdoque oblidable. Suposo que a la pantalla es veu ara el poema, el vell pescador, i el quadre de Patinir.
Sí, es veu perfectament.
Sí, doncs es veu com el motiu inicial, que és el quadre, no està representat en el poema. El poema l'interpreta i se'n va cap a la seva transcendentalització. És a dir, que hi ha un punt de partença, però sempre és només un començament que li permet anar força més lluny. Diu així el poema. Issen la corda amb la gallada plena d'espessa fosca oliosa que omple a curull la barca de patinir. Treballen en silenci, l'un a la barca, l'altre sobre el moll, a l'angle recte, quasi cobert pel vespre de la dàrsena que jo fa temps conciro. Amplituds de secret, estives d'ombra, magatzems de silenci, d'on surt a voltes una rara lluor de crit. En el consorci dels vells, demano que no em treguin d'on redós curo sergir les malles de la xarxa del temps. Joan Vinyoli tendeix a passar del pla de la realitat a un altre de més transcendent, per molt que verifiqui en aquest procés la dificultat o la impossibilitat. Se'ns fa vinent així la seva afinitat amb la posició de Paul Badegui, segons el qual, el cito, tenim per un costat l'indefinible i per l'altre una acció necessàriament finita. Per una banda, un estat, de vegades una pura sensació productora de valor i d'impuls, estat que es caracteritza pel sol tret que no s'ajusta a cap terme finit de la nostra experiència. Per l'altra, un acte, és a dir, la determinació essencial, perquè un acte és una fugida miraculosa enllà del món tancat del possible i una introducció a l'univers dels fets. I aquest acte, que es produeix tot sovint en contra de l'esperit, és carregat de precisió i brolla de l'inestable, com Minerva tota armada va néixer de l'esperit de Júpiter, antiga imatge encara plena de sentit. De fet, el pas d'un pla a un altre, de més transcendent, es produeix perquè tot motiu inicial queda inserit, també gràcies al ritme que ajuda a la germinació del poema, dins una emoció que l'ultrapassa. Joan Vinyoli ho creu així, entre altres raons, perquè ha llegit Riba i Rilke, Jacques Maritain i Raïssa Oumankoff i encara Pfeiffer i Bremont. L'experiència poètica de Vinyoli s'adiu amb la que tots ells afirmen. Hereu del simbolisme, comprèn que, és una cita del pròleg del Callat, comprèn que les paraules ja no signifiquen en ell el mateix, ni en tant que signes ja no al·ludeixen a la realitat quotidiana, sinó la que el poeta entreveu en la seva experiència profunda. Vinyoli adopta de Riba, doncs, la dualitat del llenguatge, l'un funcional i l'altre poètic, i en fa una noció axial de la seva obra. La poesia no és cosa de sentiments, sinó d'experiències. Amb aquesta asseveració, Vinyoli sintetitza el seu primer encontre amb Rilke gràcies a la lectura d'un fragment dels Quaderns de Malta a la revista D'ací d'allà. L'autor txec lligava la poesia amb una biografia llarga i profunda. Fins i tot, a les cartes a un jove poeta, refusava l'ironia perquè afavoria la superficialitat. Agermanar la feina dels versos amb la profunditat esdevindrà igualment un tret característic del pensament de Vinyoli, qui, almenys des del seu segon llibre, no es limita a establir un vivent contacte entre l'objecte, paisatge, cosa, record i ell a l'hora d'escriure. Com volia Rilke, el bon poema neix, sisplau, per força d'una necessitat essencial i d'una experiència fonda. A partir de Vida i somni, concebrà la poesia com un esforç de transcendentalització, per mitjà de la qual l'exterior emmiralla l'interior i s'apregona en el coneixement de la veritable realitat. A fi de testimoniar-ho, Vinyoli esmenta Raïssa Maritain en la poètica que encapçala el Callat. El coneixement profund, obscur és el mot que hi empra, exigeix d'anar més enllà de la il·luminació germinadora de la creació. En efecte, per molt que Vinyoli es deixés endur pel rampell inicial d'un mot o d'un vers, tot seguit sometia el poema a diverses revisions que miraven de garantir un silenci reflexiu i emotiu en l'hora de la lectura final. Com reporta el poema, l'impuls permetrà un viatge que aplegui la matèria i l'esperit. es tracta una vegada més de la victòria pírrica de les paraules sobre el transcurs inexorable de la vida. El poema diu així. No puc seguir bogant pel mateix llac. On aniré? Tot més inconegut. Què furga en mi? Furtigament, el mag de la paraula fosques ha vingut i s'ha instal·lat en un secret racó del meu cervell on tot el deslligat, vaga, dispers, en ordre ho ha posat, operatiu en la confusió. Ara el poema és un seguit de mots que del vell pòsit de dolor i sanglots i crits de goig i sostingut en ell, ha esdevingut en la negror del cel, llum polièdric que ens consola a tots, mudant la mort en delusori tel. A Hores petites, el llibre que inclou aquest poema, començava amb una composició, La paraula, que recorda el viatge místic de Sant Joan de la Creu. Tot i les semblances, cal, però, destriar l'experiència literària de l'experiència mística, encara que el pòsit religiós de Vignoli es perpetuï tot al llarg de la seva obra i encara que mai no defugi a carar-se amb el silenci i la transrealitat d'allò inefable. En tot cas, l'experiència de Vignoli parteix de les seves vivències, com no podia ser altrament, però inclou un capbussament, el verbal, que conjumina sentit i so, veritat de la vida i veritat del poema. L'autenticitat del poema en depèn, i no només de la veritat existencial de la guspira que n'ha motivat l'inici. Quan el cant, escriu el pròleg del Callat, es forma així, després d'aquesta immersió en la vida profunda, les més senzilles paraules venen armades d'una força que la situa automàticament en el pla del llenguatge poètic. L'aprofundiment és, per al poeta barceloní, la condició sine qua non perquè s'atenyi la veu o la quasi veu a partir del silenci germinador. Des del Callat fins a la carta de 1978 que Vignoli adreça a Miquel Martí Pol, sembla haver-hi hagut una certa evolució. I escriu, la poesia és una qüestió de treball i no de sobtades il·luminacions. Ja no es tracta únicament de parar compte en la verbomania sense solta ni volta, sinó de controlar l'entusiasme del primer moment creatiu, tot llegint una i mil vegades el text a la recerca de la paraula vàlida. L'experiència és eminentment, i cada cop més, verbal i conscient. Carla Riba havia afirmat el 1932 que, sobre aquestes dues bases, sentit de la forma, val a dir, i l'afany d'experiència conscient, Goethe, es vesteix el nou humanisme. L'obra poètica de Vignoli havia servit, sens dubte, d'exemple. Amb el pas dels anys, no ha fet sinó donar més importància a la feina de la correcció i poliment de la versió inicial del poema. Ut això, i segons Faifa, la veritat oculta és il·luminada per la imatge que celebra sobre el concepte, units indestriablement tots dos, i reivindica el que ell anomena la puresa del sentiment. I Vignoli ho té prou en compte quan manifesta el refús de tot ornament innecessari, proclama el retorn a la pura contemplació de les coses elementals, muntanyes, albes, crepuscles, i assaja de dir-les amb clara i senzilla veu. Més endavant, però, hi anirà predominant l'atenció i els neguits del món interior. Jacques Maritain, per la seva banda, apuntala les concepcions vignolianes en definir la poesia com a comunicació recíproca entre l'essència interior de les coses i la interioritat de l'ésser humà. D'aquesta comunicació, Carles Riba en derivava l'emoció intel·ligent pròpia de la poesia i el que té de coneixement. Per tot plegat, experiència es relaciona amb aprofundiment, penetració, coneixement, revelació, recerca d'altri en un mateix. En síntesi, Vignoli subscriuria aquests mots de T.S. Eliot. A la poesia, sempre hi ha la comunicació d'alguna experiència nova o una nova comprensió del que és conegut o l'expressió d'alguna cosa que hem experimentat però per a la qual no tenim paraules, que engrandeix la nostra consciència o refina la nostra sensibilitat. Vet aquí el perquè del poema és, per damunt de tot, una experiència verbal, tot i que la garantia de la seva veritat depengui de la veritat que l'endegà. Tanmateix, a l'empara de l'afirmació d'Eliot i fins una mica més enllà, el poema pot fer vida, pot fer créixer amb els seus versos un fèrtil camp de blat. Tant és així que l'àrid hivern amb què s'obria aquest poema ha esdevingut en fer-lo fèrtil juny, feliç, afirmatiu, il·limitat, i tot el blat es torna pa de vida. La posició del darrer Joan Vinyoli restà finalment entre la de Rainer Maria Rilke, més procliu a sacrificar la vida en l'ara de l'obra, i la de Josep Carner o del mateix Carles Riba, que no pensen pas que l'experiència vital s'hagi de supeditar a la creació poètica. Fet i fet, Vinyoli va compartir tothora i en una gran part el concepte de poesia de Riba, concepte al qual dedicà un article en què fa seves afirmacions de l'autor de les estances. Per exemple, la poesia se'n planteja com una experiència, com un mètode de pensament i de coneixement sobre mi mateix i sobre el món. O, tota poesia prové d'una il·luminació espasmòdica o tranquil·la, però que no pertany ben bé a la consciència. A més, l'experiència vital va anar guanyant pes en els versos de Vinyoli, que se'n serveix ben sovint com a motiu inicial. Fins aquí parlar de l'experiència. A partir d'ara, sobre el somni. Mentre que el sentit de la paraula experiència ha canviat especialment arran de les aportacions de la crítica literària anglosaxona, el terme somni ha perdut molta vigència a les poètiques de les darreres dècades. El somni havia estat un recurs tractat i usat, tot el que diré ara ho he pres de Jordi Marrugat, de la seva tesi doctoral, el somni havia estat un recurs tractat i usat d'ençà de L'Homme romantique et le rêve, 1939, d'Albert Béguin, sobretot gràcies a Tomàs Garcés, autor l'any 1927 del somni, i Marià Manent, i havia esdevingut un factor creatiu de maneres ben divergents tant en el postsimbolisme com en el surrealisme gràcies a la influència de Freud i la psicoanàlisi. La teoria i la pràctica poètica de Vinyoli en varen ser hereves. Si atorguem importància al so, al ritme, la cadència i la música, tant en el punt de partida com en el desenvolupament de la creació, per força hem d'entendre que l'art depassa els àmbits de la consciència lògica i racional. Succeeix el mateix amb el silenci, que en remet, entre altres espais, a un temps preconscient, a un estadi encara inexpressat i obscur. Magiteng s'hi referia amb el sintagma inconsciència espiritual. En decadència la idea d'un coneixement objectiu, les fronteres entre la realitat i el somni es difuminen com ja havia experimentat Gerard de Nerval. Vinyoli sap prou bé que la realitat n'amaga d'altres, possiblement de més reals que no pas la superficial. I aquest convenciment, o aquesta desconfiança, avala el paper cognoscitiu que dona el somni. A mig camí entre el pensament filosòfic i el poètic, Friedrich Nietzsche havia esmentat De rerum natura de Lucreci perquè, en opinió d'aquest, els déus aparegueren als homes per mitjà del somni. L'alemany ho reblava amb uns versos dels mestres cantaires de Hans Sachs, segons els quals la poesia no és sinó interpretació de somnis que diuen la veritat. Més avall, Nietzsche escriu: la unitat de l'artista amb el fons més íntim del món es produeix en una imatge onírica simbòlica. El món se'ns oculta, el desvetllem desvetllant-nos. L'art de l'època moderna parteix de la dissociació que la il·lustració havia provocat entre la raó i les forces ocultes que, malgrat tot, sobrevisqueren els seus intents d'educació i desitjos de progrés. I batega al segle XIX i al segle XX un trencament que els avenços no van fer sinó exacerbar encara més. La poesia testimonià no solament el conflicte entre el món interior, esdevingut tan important amb el romanticisme, i el món exterior, sinó també els dubtes i les temences que ni l'empirisme científic ni el positivisme filosòfic varen saber resoldre. A les primeres dècades del segle XX, la identitat mateixa del jo fou esmicolada amb les nocions del conscient, l'inconscient i el superego, mentre l'art cercava més enllà de les redundàncies icòniques la realitat surreal o transreal. Per tant, no pot estranyar gens ni mica que el somni tingués una participació destacable. Fou així fins i tot en aquells sectors intel·lectuals que s'aferraven a les creences religioses i a les societats que, com la nostra, conservaven un fonament espiritual molt potent. El conflicte existencial es va fer palès arreu, però sobretot el vehicula l'art i particularment la poesia des de les avantguardes i l'expressionisme fins a l'existencialisme i la literatura de l'absurd. Va afectar tota mena d'autors, també els de base cristiana. Manuel de Montoliu pot servir d'exemple de la dissociació entre l'exterior i l'interior, entre la realitat i el desig. Escriu: el poeta, quan somia, veu una realitat i quan toca la realitat, somia. En el somni hi ha per ell la profunda interferència de dos mons que per als altres són esferes separades o tot el més tangents. Diu també que com anomenarem doncs, aquest anhel infinit de benaurança infinita específic del poeta líric? A manca de noms satisfactoris i congruents, jo l'anomenaria somni. Somni, efectivament, trobem aquesta dualitat d'elements contradictoris que hem trobat en l'anhel líric i trobem la mateixa col·lisió entre la sensació amarga de realitat limitada pel temps i l'espai i una altra sensació conhortadora d'una realitat superior, llambregada solament en una esfera remota, però que ens tramet des de lluny la radiació de la seva virtut inefable. Afavorida per l'acceptació del simbolisme i abans per algunes tendències estètiques parnassianes i modernistes, la noció de somni impregna la poesia catalana del primer terç del segle XX. Els somnis hi van esdevenir material poètic, com una possibilitat d'ampliar la visió de la realitat. Sovint representa una certa renovació del tema de la nit. Ara assumeix, o més aviat, torna a assumir, una condició creadora que fa possible l'acostament al misteri, a allò amagat per la rutina i la vida quotidiana. La primera suite del Cor Quiet de Josep Carner, per exemple, recull sota el títol de Les nits el poema nocturn, on s'interroga sobre les imatges que li sobrevenen a la fosca. Quines són les imatges que s'agiten al fons de vostres nits? L'observació del poeta ja no solament diurna i directa, encara que poetes com Guerau de Liost continuïn aquesta línia figurativa. A partir del simbolisme, la poesia pot arribar a identificar-se amb el somni. Així, Tomàs Garcés es pregunta: què és poesia? Qui ho sap? Veritat? Vida? Somni? Música? Desig? Enyorança? Joc i foc? I Josep Vicenç Foix, investigador en poesia, arriba a dir: és quan dormo que hi veig clar. Si fa no fa el mateix que proclamar Paul Valéry. En el poeta, l'orella parla, la boca escolta. És la intel·ligència, el despertar, qui engendra i somia. És el somni qui veu clar. És la imatge i el fantasma qui miren. És la mancança i la llacuna qui creen. Pel que fa a Joan Vinyoli, tant la reflexió com el desig el menen a descobrir sota les aparences una realitat més profunda, un anhel espiritual o existencial més pregon. El somni és la porta oberta al desconegut, a la inefabilitat, però també és el llindar que permet d'abocar-se a la vida de cada dia sense les coercions i els prejudicis de les nostres convencions habituals. El somni afavoreix la pulsió germinadora del ritme, perquè pertany a un àmbit que no és racional i que, d'alguna manera, hom pot vincular al batec de la natura. La il·luminació espasmòdica o tranquil·la de què parlava Riba és ajudada pel somni, que amplia la consciència amb elements inconscients. El poema neix del desassossec que hi nia, com reconeixia Vinyoldi en una entrevista. Hi ha molts poemes que són transformacions molt elaborades de somnis. A partir d'hores petites, el somni encara adquireix més rellevància en connexió amb el món oníric. Admet barrejar la contemplació realista de la quotidianitat amb les imatges visionàries. Els salts entre la realitat i la transrealitat reben l'ajut d'un punt de partença situat al bell mig de la consciència i la subconsciència. Per al poeta barceloní, la contemplació i el desenvolupament consegüent tenen així una major garantia de veritat poètica i, al mateix temps, la interrogació, el dubte, la incertesa hi troben un espai que no cal justificar. D'altra banda, l'esperó oníric i el son desficiós, l'ensopiment i el aixoriviment o el somieig no exclouen pas la necessitat de precisar i d'aclarir el que el poeta busca. Com recordava Maria Zambrano, una poesia que se contente con la vaguedad del ensueño seria, Valéry tenia entera razón, un contrasentido. Una de les característiques del bon poema rau en la dèria d'anar part enllà, de traspassar els límits reflexius, sentimentals, emotius de l'inici. Els versos seran forçosament el vehicle d'un viatge cognitiu. Vinyoldi ho reconeix a No facis cap pregunta. No facis cap pregunta. Adelerats pel somni d'un d'allà, remot, ple d'incertesa, amb por, privats de tota llum llevat de la del vespre, que dura poc, què fer? Guardar-la tot als ulls i prosseguir en la nit fuliginosa, plens de claror. Cal viure a tot o res, vincular-nos dòcilment al que ens agita i ens posseeix i ens refà a cada instant, fins al darrer. Veurem llavors carenes o un estimball? No facis cap pregunta. El que era és acabat. El ja no sé comença. Bé, a partir d'ara parlaré més exactament del silenci. En les darreres dècades, el terme experiència ha incorporat aspectes morals que tenien menys incidència en la seva definició durant el període d'entreguerres. Per la seva banda, somni ha anat perdent importància en la poesia posterior a la Segona Guerra Mundial i, ben altrament, silenci ha guanyat pes en les poètiques més contemporànies. És probable que hi hagi influït en aquesta major presència del silenci la preocupació creixent pel llenguatge per part de la filosofia i els dubtes que molts dels seus estudiosos plantegen sobre les possibilitats que el mot expliqui al món. Sigui com sigui, el silenci continua sent la pista d'envol i d'aterratge de tota paraula que tingui validesa significativa. Ramon Xirau qualifica aquest silenci d'essencial. I no hi ha poesia sense aquest silenci essencial. Val a dir, sense un silenci que s'integri i formi part del mot poètic. De manera paral·lela, des de fa segles lliguem el silenci amb la meditació i la reflexió, amb la recerca, el coneixement i la revelació davant els secrets de l'essència humana, de l'essència universal o de la divina. Vinyoldi no solament referma una tal idea del silenci com a element constituent de la creació poètica, sinó que també, tot confirmant-la, la inverteix a no res un fum. Remarquin sobretot, si us plau, el vers final. Diu així el poema, no res un fum. La poesia allunya de les aparences i fa propera la realitat. Memòria. Perdre's com en un d'allà que és sols l'aquí, darrere cortines transparents. I què veus? No res. Un fum. En veritat us dic que no es fa res en veritat sinó per la paraula creadora de silenci. Així, el cèlebre vers El que perdura ho funden els poetes, de Hölderlin, és completat per Vinyoli. Ho funden pel silenci. No debades acostar-s'hi equival a acostar-se a la música, segons indica en una carta a Martí i Pol. No cal assegurar, doncs, la fe que el barceloní mostra envers la paraula poètica. Una fe, però, que sovint i menut deixa pas al conflicte i al dubte. Una cosa no exclou les altres. En efecte, en el pensament vinyolià tant hi trobem una concepció del silenci en l'estela d'Erlin, de Hölderlin i encara més de Rilke, com un qüestionament del valor de la paraula i del silenci amb conclusions sempre provisionals, mudables i, per tant, diverses. A vegades, facilitant com una flamarada o com un raig al foc o l'aigua dels versos, hi veiem un silenci clafit de reclusió interior. D'altres, hi descobrim un silenci que constata les diverses incapacitats en la comunicació amb la realitat, en el desig de fusionar-s'hi o en la pruïja per fer-se amb la inefabilitat. Tot plegat és el fruit d'una cavil·lació que amoïna Vinyoli, gairebé sempre, quan escriu i quan no escriu, sobre el quefer del poeta, sobre la funció i les capacitats del llenguatge i sobre la naturalesa de l'experiència que brolla en el cant. Vinyoli palesa una gran ambició estètica, dins la qual s'insereix el paper del silenci. Resumeix aquest marc general en una lletra adreçada a Eudald Puig. Tinc la impressió que estic vorejant l'abisme de l'absolut poètic. És molt greu i a la vegada molt senzill. Pensa en com fer possible usar poèticament el llenguatge. Vol dir saber que si bé és comunicació, per això l'inventàrem, suposo, com una manera de fer més apte el llenguatge gestual, etc., etc., a més de tot el que devien descobrir-hi ja des de bon principi de màgic, però també una altra cosa que requereix una certa manera de prescindir, una mica o molt, de la funció per a la qual va ésser primordialment inventat, per a retrobar-hi o trobar-hi alguna cosa que va més enllà del codi comunicatiu, sense però perdre mai de vista que sempre els significants tenen significats i que no és lícit de fer de la musique avant tot això. Sí, tinc Mallarmé i els jocs puríssims a la memòria, però també tot l'existencialisme i la modernitat actual. És impossible no tenir en compte, no dic ja Eliot i Balaguer i Pavese i Cavafis, sinó també Borges, Octavio Paz, etc. I cal tenir força claredat per no fiar-se de cap d'ells ni de res. Cal tenir una gran força d'experiència, a la manera de Rilke, i un sentit crític permanentment actiu i destructor de tota solució fàcil. No puc oblidar, ni cap líric pot oblidar, Sant Joan de la Creu i els altres grans místics, ni la poesia oriental, ni naturalment la tradició pròpia, Ausias Marc, Llull, Carles Riba, etc., etc. La citació és molt llarga, però resumeix força bé els interessos vinyolians i, ultra això, esmenta un bon nombre de les veus poètiques que s'estimava més. Amb tot, la noció de silenci varia en l'obra poètica de Joan Vinyoli. En algunes ocasions, impulsat pel seu engrescament líric, professa una fe en el cant, almenys en aquell que es correspon amb les petites coses, segons l'estrofa final de Cap a les Deus. Indexifrables són els signes que il·luminen. El cant humil, però, sovint els interpreta. Els signes s'il·luminen quan són enduts pel meravellament. Aleshores, el poeta desxifra, mal que sigui un instant, allò que contempla i aconsegueix de ser-ne testimoni verbal, una breu guspira d'un foc que se'ns escapa. D'alguna manera, tan sols quan el poeta arriba a identificar-se amb Orfeu, rep el poder de la paraula poètica. Vinyoli segueix el camí de Rainer Maria Rilke, que ja havia escrit: d'un cop per sempre, tot és Orfeu quan hom canta. No és cap altra cosa el domini màgic, per dir-ho com Vinyoli, a la recerca d'allò misteriós que jau, no solament més enllà de les aparences i de l'ésser dins el món, sinó també en el mateix fet poètic. El silenci que acompanya l'orfisme vinyolià és el que se sustenta en la creença en el retorn a les deus, a la paraula i la mirada innocents i primigènies. Cal caure meravellat, com diu Vinyoli, de genolls davant la clara, immòbil, silenciosa presència de tot i pouar de ben endins. Una cançó de l'ànima, llavors, puja innocent i sembra pietosa d'estels benignes la profunda nit del terrenal misteri sense fons. Del misteri, justament, embrollen les paraules, però el misteri és un silenci infinit. El llenguatge poètic i el silenci, de fet, es troben entre dos mons, tots dos, però, en un indret solitari per al poeta que s'hi arrisca. El màgic cant em guia vers una clara avinguda solitària. Un indret profund i fosc. Constitueixen una unitat pregona que explica la possibilitat impossible de dir, la impossibilitat possible de la veu del callat. Una vegada més, una obra poètica es congria, i el verb que remet a tempesta no és pas casual, en la dualitat. N'hi ha moltes més en el conflicte germinador de la lírica de Vinyoli: interior, exterior, jo, món, desig, realitat, invisible, visible, transcendència, quotidianitat, plaer, dolor, plenitud, buidor, etc. Es tracta, tot comptat i debatut, d'una escissió existencial, ontològica i cosmològica, i és d'abast corporal i espiritual, alhora física i metafísica. Si abans formulàvem que el silenci creava la paraula i la paraula per a Vinyoli creava el silenci, ara hom pot continuar tibant el fil. Paraula i silenci són la creu i la cara d'un saber que és ignorant, i viceversa. Podem afirmar que el viatge al silenci poètic i a la paraula poètica és ensems un retorn a l'innocència, val a dir, a la ignorància primera, que ens ajuntaria amb la natura si mai fos possible assolir-ne la meta. Oh, il·luminats, la nostra comesa humil, obrir del tot orelles al primigeni cant i declinar. En alguna benentesa, Vinyoli sembla atènyer la unitat panteïsta, per exemple, quan diu que ha posseït el cant i esdevé arbre, arran a l'aventura. Llavors el cant hauria atès l'aspiració màxima, la d'haver-se convertit en silenci ple. Tanmateix, sovintegen els testimonis de la incapacitat per dir allò que hom aspira a dir. Aspiració és el substantiu que hi escau. Vet ací la set, un desig sense satisfacció previsible, d'acord amb Hatatem, i l'abisme com a símbols, la set i l'abisme com a símbols, i fins i tot com a correlats objectius del silenci vinyolià. El replà de les paraules s'aboca al buit. Faig de no res, amb mots, un provisori replà, quan ja l'escala no segueix i dona el buit. És revelador que el llenguatge simbolitzat, característica del poeta segons els pressupòsits vinyolians, no encaixi ben bé amb el llenguatge funcional. Existeix, per tant, un silenci atribuïble al desencaixament entre l'ús que el poeta fa del llenguatge i l'ús habitual, de caràcter estrictament comunicatiu. El habla irreal da realidad al silencio, d'acord amb la paradoxa d'Octavio Paz, que admet igualment de ser capgirada. El silenci real dona irrealitat a la parla, tal com podria haver subscrit Ramon Xirau, tot pensant en el silenci essencial. Com hi podem afegir un tercer estadi que encara viu més pregonament instal·lat en el silenci, el del llenguatge que pretén d'aproximar-se a Déu o al no res, tant se val. La experiència mística carece en realitat de forma. És experiència de lo amorfo, indeterminada, inarticulada, en paraules de José Ángel Valente. A més, existeix així mateix una experiència quasi mística que en el darrer cap s'estavella amb la impossibilitat d'unió espiritual dels amants. Aleshores som davant d'un silenci últim, un silenci que nia en la pròpia condició humana i del qual en resulta la incapacitat de trobar expressió per l'èxtasi eròtic o anímic. En el cas de Vignoli, quan malda per assolir aquesta unitat física i metafísica, hi ha una clara consciència de l'ésser humà com a àngel culpable i caigut, desterrat del cel que enyora en el seu interior espiritual. No som animals, no som àngels, no som déus. No podem confondre'ns amb la natura, no podem enlairar-nos prou, no podem fusionar-nos amb la divinitat. A tot estirar, com es planyia Rimbaud quan cercava les correspondències, j'écrivais des silences, de nuit, j'ai noté l'inexprimable, j'ai fixé des vertiges. El darrer poema de Llibre d'Amic ho explicita d'allò més bé. Comença així. Hoste meu, dorms a la galeria, canten ocells, però no et desperten. I acaba. De genolls he caigut, flectat segueixo invisibles passos. No he d'assolir-te mai. Ressono tot, com el buc ple d'abelles. Per un altre costat, el lliurament mateix a la paraula poètic com a eix de la pròpia existència implica la constatació de les mancances que el llenguatge pateix tant per abraçar la intimitat com per atènyer la realitat i la transrealitat. Des d'aquest punt de vista, la paraula poètica no solament inclou un silenci consustancial a la seva mateixa existència, ens representa també el fracàs d'un cert reeixir. Segons Vignoli, perquè hi ha un silenci essencial, alcem el vol de la parla poètica. I perquè hi ha veu i cant, ens adonem d'una fàcia i d'un silenci inevitables. A partir d'aquí, no trauré conclusions perquè no ho faig mai, més aviat faré projeccions. Carles Riba, a partir sobretot de Forla, Valéry i Saussure, assenyalava la dualitat del llenguatge que en feia possible l'ús poètic. Gràcies a això, el llenguatge pot perdre la seva arbitrarietat i recobrar una riquesa que l'acosta a la realitat profunda i a Déu. Aquesta experiència és un veritable camí d'ascens, en què els mots han recuperat la plenitud del seu poder, és a dir, un valor transcendent. D'acord amb la síntesi de Jordi Malé, per arriba, allò que expressa la paraula ja no és un objecte de la realitat, sinó un contingut espiritual, una intuïció nascuda del que Valéry anomenava l'emoció o estat poètic. Tot i les crisis religioses, amb un rerefons espiritual força aparegut al de Riba i amb unes mateixes idees lingüístiques, Joan Vignoli vesteix sobre aquests fonaments la seva obra, els seus silencis, somnis i experiències. En l'encapçalament del callat ho expressa així, Boix referint-se a ell mateix. L'autor viu la poesia més com un misteri quasi religiós o com un exercici espiritual que com un ofici. L'emoció lírica, acompanyada per un treball tenaç a la cerca de la perfecció, proporciona al somni i a l'experiència profunda el silenci essencial i les paraules plenes de sentit i de misteri, una conjuminació de del silenci i paraula que resulta bàsica. El poeta barceloní ho viu i escriu d'aquesta manera. Seguiré el camí de les paraules. I seguiré el camí que les paraules, apareixent, em fresen, cap a quines profunditats. Com pedres o com fletxes posades per senyal del caminant, indici no clarós, així m'apropen cap al sentit. Mas ara, quin silenci d'entre dos mons acull una pregunta que m'enriqueix. Oh, veritable càntic! En el poema anterior, Totes les sendes moren, Joan Vignoli confessava haver deixat de parlar la llengua dels homes en seguir el camí cap a l'indicible. La sendera per la qual ascendeix, sovint ben arran de terra, és reblerta de metàfores i símbols i empeny a fer servir un cert grau d'ambigüitat i d'equivocitat. La indeterminació i les paradoxes com una mena de silenci. Confirma així l'ús dual del llenguatge del qual partia la reflexió de Carles Riba. Al final del camí, el misteri espera el poeta. Un concepte, el misteri, que se'ns apareix ben sovint en aquestes poètiques, des de Josep Carner fins a Josep Vicenç Foix. Al darrere i al davant, ignorància, però descobriment i transcendència. I res més. Moltes gràcies.
Molt bé, Josep Maria, ha estat una, vaja, una conferència inaugural meravellosa. Costa trobar les paraules per definir-la. És una magnífica manera d'apropar-se a la poesia de Vinyoli. Hi ha aplaudiments a la... El xat està, ja està molt bé. Tenim 10 minuts abans de la pausa que tenim prevista. Jo crec que hi pot haver persones que tinguin ganes de fer comentaris i que tu puguis contestar. No sé, Anna, si això és possible.
Sí, tothom que vulgui fer alguna intervenció pot aixecar la mà o escriure-ho pel xat i els anirem donant a la paraula. I tant.
Perfecte. En Pep.
Sí.
Suposo que a l'Anna li deu haver de donar la paraula, no, Anna?
Sí, un segon, eh?
Ah, val, d'acord. Ja.
Ja està, Pep, i quan vulguis ja pots obrir el micro. Sí.
Sí, ara? Se'm sent?
Sí, perfecte.
Se'm sent, molt bé. Moltes gràcies. Josep Maria, per aquesta altra lliçó que ens has ofert. No, jo volia comentar dues cosetes, una anecdòtica. Ja que no podem ser Santa Coloma, només comentar que la lectura aquesta a la qual t'has referit de Rilke, no? del d'ací d'allà, tenim indicis que Vinyoli l'hagués fet a Santa Coloma. A la biblioteca de Santa Coloma, que ell freqüentava quan estiuejava per aquí, als anys 20 i 30, no? Perquè en una entrevista dels anys 50 ell s'hi refereix i diu aquest text, la primera vegada que el vaig llegir, no el vaig entendre gaire perquè estava més pendent de pujar per les roques de les muntanyes que no pas de pròpiament per la poesia, no? Això ens fa pensar que potser sí que el va llegir aquí a Santa Coloma. Però l'altre, sobretot el que has dit, que és difícil d'articular una pregunta, però m'ha interessat molt la referència al final en aquest panteisme de Vinyoli, no? Aquest possible sentiment panteista, no? I d'atracció per la natura, no? aquesta aspiració per ser natura, perquè potser ens permet entendre aquesta cosa que fan els seus poemes tan sovint de despersonificar-se, no? De tornar-se, m'he tornat una gran roca basculant sobre l'abís, o soc riu encès fluint des de l'origen, no? Es transforma contínuament en arbre, en roca, en riu, amb música, amb flama, amb tota mena d'elements de la natura, no? Penses que això pot anar per aquí? Podem establir aquest vincle?
Pel que fa a la primera cosa, és cert, segurament, clar, ell havia llegit això d'ací d'allà, que és dos articles que són fragments de les fronteres de la poesia de Maritain, que van sortir l'any 27 i probablement doncs, sí que podrien estar, si estaven a la biblioteca de Santa Coloma, és fàcil que les conegués. Després ell va comprar el llibre La frontera de la poesia i altres ensaios, que va sortir a Buenos Aires, a l'Espiga d'Oro, l'any 1945. Perquè ell el té i ho diu en una carta a Martí i Pol. Però és veritat que la primera vegada que va llegir això ho va llegir d'ací d'allà, encara que només fossin uns fragments de les fronteres de la poesia. Pel que fa al segon tema, sí que hi ha un intent sempre de confondre's amb la natura, perquè en Vignoli, tot i que parla molt des d'ell, el seu des d'ell sempre s'emmiralla, o gairebé sempre, potser al final no tant, però tendeix, durant molta part de la seva trajectòria poètica, tendeix a emmirallar-se en l'exterior i a voler-s'hi ajuntar, no? Unir-s'hi. Sí que hi ha una voluntat panteista que algunes vegades assoleix i que d'altres doncs, es queda com li passa també quan intenta parlar de que el silenci esdevingui veu i el veu esdevingui silenci i sigui música, doncs es queda a mig camí. És com sempre, no? Vignoli és un autor que tot sovint aspira a una gran cosa i arriba, bueno, és el que li passa a Vignoli que ens passa a tots, i arriba on arriba, no? Per això a vegades vol ser hedonista i epicuri i termina sent estoic, no? I vol ser panteista i acaba sent un gran amant de la natura. Està sempre en aquest mig camí amb tensions diferents, no? En graus diferents. A vegades sí que ho aconsegueix i d'altres doncs no. Al final de la seva vida em sembla que ell s'interioritza més i tendeix més a parlar des d'ell i dintre d'ell, no? Més. No solament, però més aviat. Hi ha aquesta evolució, em sembla, en els tres darrers llibres. Què passa? Gràcies. Que jo contesto sempre molt malament. Les preguntes que em feu, jo les hauria de contestar l'endemà, perquè sóc, quan jo era professor sempre els hi deia, pregunteu-me avui que demà els contestaré, perquè no tinc gaire agilitat mental.
Gràcies.
No, a tu.
Molt bé, ja sembla que hi pot haver algun altre comentari. A mi m'ha semblat molt interessant, de fet és molt interessant el plantejament que fas a l'hora d'entendre també aquesta constant tensió, no?, que caracteritza la poesia de Vignoli des de l'inici fins al final, amb sempre matisos, però que tens la sensació com a lectora que hi ha un esqueixament sempre, no? Que queda molt ben exemplificat amb la imatge que tu utilitzes com a títol del llibre, no? Aquesta força primera cap a l'intent de volar i la corda que t'agafa, que t'estaca i que et deixa a la terra, que és molt, molt semblant al que es plantegen molts poetes, no només els que hem estat dient i els que són directament precedents o influència de Vignoli, sinó, per exemple, a mi em fa pensar aquesta imatge també en un Santiago Rusiñol quan utilitza la idea dels ocells de fang, no? Per tant, l'artista en general, el sí. Poeta en particular, amb aquesta voluntat, aquesta inclinació, no? a volar i, en canvi, alguna cosa que et deixa a terra, no? I la idea, aquest silenci i aquest desencaix que a través de la paraula i la impossibilitat, a més de la paraula, de definir-ho, doncs ens porta a connectar-hi d'una manera tan brutal
Sí, sí.
Ara mateix, no? En aquest moment mateix.
Sí, perquè bueno, ell també ho diu en un moment que és un vaixell barat, no? O sigui, d'una banda, la voluntat de navegar, de l'altra, la impossibilitat de fer-ho, no? I jo crec que, com dius tu ara molt bé, hi connectem perquè ens passa a tots una mica el mateix, no? La traducció aquesta que feia Cernuda de tota la seva obra quan deia que estava entre el desig i la realitat és una mica la nostra, no? Entre el que volem fer i el que fem, entre el que volem ser i el que som, entre el que volia que els nostres pares fóssim i el que hem arribat a ser, etc., sempre tenim com un divorci, no? Com una separació que ens crea un problema, no? I aquest problema està al fonament de la poesia de Vignoli. Perquè ell també té unes aspiracions espirituals i religioses que tampoc acaben de lligar exactament amb la seva sensualitat i amb la seva forma de vida, no? I és clar, es troba doncs sempre entre un pol i l'altre, sempre. Sí, per això hi ha aquesta tensió. I és veritat que és una tensió molt moderna. Clar, jo, Rossinyol, que no diré res.
No, clar, jo sempre ho porto cap al meu
problema. Però, evidentment, clar, és que ja forma part, diguem-ne, de tota la modernitat, no? De la condició humana moderna. I per això suposo que també hi sortia amb Rossinyol.
Sí, clar, perquè és el primer simbolisme, és clar, ell ja es troba havent passat els sedassos de Maragall, per començar, perquè, clar, el contacte Maragall-Riba també hi és, però, clar, a través de Riba, ell estava bevent de tota una tradició, no? I la qüestió de... romàntica, d'altra banda. Romanticisme.
Sí, no, Vignoli està absolutament inserit en aquesta tradició. És una tradició que va des de Goethe a Elderlin i que passa pel simbolisme i, evidentment, pel modernisme i és diguem-ne, la línia central dels segles XIX i XX. Està en aquesta línia. Sí, sí.
Molt bé, doncs, si no hi ha cap més pregunta, si us sembla... ho podem deixar aquí durant... Sembla que tenim mitja hora, Anna. Abans
sí.
De
començar... Sí. Només volia, perquè no sé si tothom ho ha vist, en el xat hi ha un comentari / diàleg entre Xavier Saladrigues i en Víctor Sunyol, que fa referència al poema d'Una terra, que és el primer poema de Vignoli, que comença amb aquell vers famós i conegut a Santa Coloma de "I la natura em crida" i acaba en silenci. I que, clar, això també és una qüestió, no? Com del crit es pot, com del crit inicial s'acaba en el silenci. És un tema també que en Víctor remarca com a interessant per posar així sobre la taula.